Senyora Borràs, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es presenten a la reunió? Perquè vostè hi serà precisament en aquesta reunió. No sé si sap qui són els interlocutors. Crec que serà Adriana Lastra, del seu cantó també Míriam Nogueras. Com es presenta aquesta reunió de dimarts amb el PSOE?
Bé, doncs es presenta en principi des de la perspectiva del que hauria de ser la normalitat d'una ronda de consultes d'algú que aspira a ser investit president del govern de l'Estat espanyol. És a dir, ara hi donem una certa rellevància precisament perquè fins ara doncs no se'ns havia cridat en aquesta ronda de consultes. Però això, que és un gest d'un mínim fair play o d'una cortesia parlamentària estricta, doncs no s'havia produït, perquè també doncs qui ha d'emplaçar aquesta reunió no ho feia. I per tant és obligació de qui vol fer govern reunir-se amb els partits que han de votar i per tant que li poden donar els seus vots o els hi poden negar o es poden abstenir. I per tant fins ara doncs semblava que potser sí que no tenien aquests, o els tenien assegurats i per això no ens cridaven a parlar. Ara ens han cridat a parlar, com que nosaltres hem dit sempre que nosaltres hi som per fer política i hi som per mirar de resoldre el conflicte polític aportant solucions polítiques, doncs nosaltres ens criden i naturalment hi serem. Si aleshores és cosmètic o no, ho veurem de seguida, perquè el que...
Quina és la seva sensació sobre si és cosmètic o no, senyora Borràs?
Bé, jo no prejutjaré, perquè d'entrada el que hem estat dient és que s'ha de trencar aquesta situació de normalitat en tots els sentits i, per tant, que es produeixi aquesta ronda de contactes, encara que només sigui, ho veurem dimarts, des d'aquest estricte sentit d'haver-ho de fer, perquè correspon de fer-ho, doncs això ho veurem, però justament perquè es recupera aquest fet, doncs nosaltres hi serem. El que passa és que nosaltres hem estat explicant contínuament que és un fet inexplicable en democràcia i és un fet inexplicable dins del que és el joc polític, que quan tu tens una responsabilitat institucional i algú altre que té una responsabilitat institucional que et truca, es posa en contacte amb tu per resoldre la qüestió que sigui, tu ni tan sols despengis el telèfon i tornis les trucades. Això és inaudit, a més de ser una irresponsabilitat política. I per tant, veurem, jo ho veuré de seguida si la reunió de dimarts ha de servir per alguna cosa o no, però en qualsevol cas nosaltres hi serem.
Li ha despenjat el telèfon al president Torra o encara no?
En aquest moment, diumenge 4:15 del matí, no em consta que hagi estat així, però és evident que qui va trencar aquesta relació de diàleg, de negociació, va ser el president Sánchez quan es va aixecar de la taula del diàleg, i per tant és evident que hi ha d'haver una represa, que vol dir un reconeixement de les institucions. És que aquí no estem parlant de Quim Torra com a ciutadà, és que estem parlant del president de la Generalitat de Catalunya, de la institució de la presidència de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, quan algú té aquesta responsabilitat institucional, doncs no hi pot haver algú altre que també la té, com és el president Pedro Sánchez en el seu moment, no? I ara en funcions, que digui, no, és que a mi no em ve de gust interlocutar amb aquest senyor. Bueno, però és que no apel·la al fet que si et tingui més de gust o no et tingui de gust. És el que et correspon per la teva responsabilitat i, per tant, no fer-ho doncs dona molta informació, gens positiva, però en dona molta. Veurem, perquè Pedro Sánchez té una situació de moltíssima debilitat interna, també dins del PSOE, i per tant és evident que no ens cridava perquè veia la nostra determinació i no vol tenir res a veure amb els independentistes, no? I ara veurem què passa per tots aquests moviments que s'estan produint al seu voltant.
Què ha de passar perquè Junts per Catalunya faciliti el govern de Pedro Sánchez, senyora Borràs?
Bé, nosaltres ho hem estat dient també, jo crec que d'una manera molt explícita. Si el Pedro Sánchez que ens trobem al davant és un senyor que no despenja el telèfon, que és el mateix que anava de xèrif i parlava de portar el president Puigdemont, no se sap ben bé amb quins mètodes, perquè els altres se'ls havia escapat. Si és el mateix Pedro Sánchez que parlava de qui dirigia la fiscalia, si és el mateix Pedro Sánchez que en campanya parla d'esbrinar qui hi ha darrere de Tsunami Democràtic i després et convalida un cop d'estat digital, com va fer l'altre dia per a Diputació Permanent, en lloc d'esperar-se 15 dies i portar-ho com a projecte de llei i que els partits polítics puguin fer davant d'una cosa tan greu i tan transcendental la seva feina política de fer esmenes i de que es produeixi un debat també social sobre aquesta qüestió. Si tenim aquest Pedro Sánchez al davant, és evident que no seria una irresponsabilitat per part nostra, a més de no complir amb el que hem dit amb els nostres electors, investir-lo. Però la nostra responsabilitat és resoldre el conflicte polític. I, per tant, aquí veurem si a l'altre costat hi ha alguna voluntat de resoldre'l o no resoldre'l.
No m'ha acabat de respondre la pregunta perquè m'ha dit, si ens trobem aquest Pedro Sánchez, no hi ha res a parlar. Però llavors la pregunta és, què ha de passar dins del PSOE? Quina oferta li ha de fer? Quina mena de pacte li poden oferir vostès al PSOE perquè això sigui, es trenqui això? Quines condicions dona Junts per Catalunya?
Nosaltres hem estat també clars en aquest sentit. El diàleg, la negociació es va trencar quan va aparèixer la figura d'un relator. Nosaltres pensem que és imprescindible una mediació internacional per resoldre el conflicte, però el conflicte tal com el tenim és un conflicte que en aquest moment és un conflicte de drets humans, és un conflicte de les bases de la democràcia, perquè tenim una situació fruit de la sentència que va voler ser doncs, el càstig per l'1 d'octubre, per aquest exercici d'autodeterminació que vam dur a terme a Catalunya. I, per tant, és evident que hem de poder parlar sobre aquesta qüestió, perquè aquesta és la qüestió central, aquesta és la qüestió nuclear i del que se'n deriva, que és aquest estat doncs, que prefereix incomplir drets humans, com se li ha dit clarament a través d'institucions internacionals, més que no pas complir aquests drets humans i assumir la realitat, que és que a Catalunya hi ha un conflicte polític que afecta la governabilitat de l'estat espanyol, que prefereix autobloquejar-se i continuar autobloquejant-se abans de desbloquejar el conflicte polític a Catalunya. I, per tant, haurem de parlar sobre el que ells hem sentit que no volen parlar, que és aquesta situació derivada de l'exercici del dret a l'autodeterminació i de la situació de presos i exiliats i represaliats en general que tenim. I, per tant, s'ha de parlar sobre el que és el conflicte i s'han de buscar solucions al que és el conflicte, i el conflicte en aquests moments està plantejat en aquests termes.
Avui el diari El País apunta que en les negociacions amb Esquerra Republicana el PSOE té previst proposar modificar l'Estatut d'Autonomia per incrementar l'autogovern. Què li sembla?
Sí, és que clar, fixi's, perquè la primera veu que l'estat espanyol va parlar de l'aplicació sense embuts a l'article 155 va ser Juan Luis Cebrián al febrer del 2017. I deia que calia aplicar aquest article 155, calia posar els polítics independentistes a la presó i calia suspendre l'autonomia de Catalunya. Perquè quan això passés, els polítics estarien tan ocupats traient els seus presos de la presó i tan ocupats per recuperar l'autonomia que ja no parlarien d'independència. I pel que vostè m'està descrivint, sembla que per alguns estiguem aquí. I en canvi, és evident que el que ens correspon de fer els que estem en la classe política és atendre els problemes de la ciutadania, tots els problemes de la ciutadania, i el retrocés en drets humans que vivim i que pateixen alguns en primera persona, cada cop més, no parlem només de presos i exiliats, sinó de tothom a qui està afectant la repressió. Aquests alguns podem ser tots. I, per tant, quan nosaltres estem dient que cal poder treballar en la solució d'aquesta situació, ho fem per tots, per als que ja ho pateixen ara i perquè els que eventualment ho poden patir en aquesta situació que continua sent desbocada.
Aleshores, senyora Borràs, disculpi,
No és la qüestió. No estem parlant de tenir més autonomia, no estem parlant de tenir una carretera, ni estem parlant de tenir un tren. La situació és molt més greu.
Quan m'ha citat a Juan Luis Cebrián, i ara deia això de que sembla que hi ha alguns que es troben en aquesta situació, la de preocupar-se per l'alliberament dels presoners i no de la independència, m'està parlant d'Esquerra Republicana?
No, li estic parlant de que aquest oracle que va fer Juan Luis Cebrián, que sembla que s'hagi complert perquè es va fer aquesta aplicació de l'article 155, ens col·loca en una situació en la qual el problema és global hi ha diversos partits polítics que representen l'independentisme, no només Esquerra Republicana o no només Junts per Catalunya, hi ha altres opcions. I, per tant, la solució, nosaltres sempre hem dit que ha de poder ser col·lectiva, perquè ens afecta col·lectivament. I és en aquest sentit que sempre hem propugnat el poder parlar d'unitat, o estratègia unitària o unitat estratègica, diguem-li com vulguem. Jo crec que s'entén la idea de que, com que el problema ens afecta a tots, també hem de buscar una solució que ho sigui per tots.
Acabo, senyora Borràs, amb una qüestió molt, molt clara, perquè a més ha sortit publicada en alguns diaris en les últimes setmanes. Hi ha una situació política a Catalunya que fa que, no només per aquesta qüestió, la del procés, sinó per la debilitat pròpia del govern de Catalunya, que està pendent d'una possible inhabilitació del seu president, i això podria acabar comportant unes eleccions, sobretot si no s'aprovés uns pressupostos. I ha sortit el seu nom, senyora Borràs. Em pot descartar que vostè es presenti a... presidenta de la Generalitat de Catalunya?
És que jo no sóc diputada al Parlament de Catalunya, i ja ho he explicat moltes vegades.
No, però no ho dic per ara, ho dic per unes futures eleccions, senyora Borràs.
Ah, perdó.
Sí, no, per unes futures eleccions, sí.
Bueno, en unes futures eleccions, des de Junts per Catalunya sempre tenim un candidat, som el de la restitució, i el president legítim és el president Puigdemont.
Sí, però com que el president Puigdemont, de moment, per les circumstàncies actuals, no pot ser president, ja va passar en les últimes eleccions, van presentar d'altres candidats. Vostè podria ser una candidata a presidir la Generalitat, senyora Borràs?
Jo li dic que un altre candidat és el president Puigdemont, i en qualsevol cas, quan arribi aquesta situació, doncs totes les persones que som aquí per tirar endavant aquest objectiu, doncs treballarem al seu costat per poder fer la llista que pugui ser més competitiva per aconseguir bons resultats.
Si li proposés al president Puigdemont que ocupi aquesta posició, ho faria, senyora Borràs?
Doncs és un futurible que de moment no vull imaginar. Per tant, jo l'insisteixo molt. El nostre candidat és el president, i en qualsevol cas ho serà fins que pugui ser-ho, que per el moment continua sent diputat del Parlament de Catalunya i, per tant, candidat legítim a la presidència, que li va ser arrabassada d'una manera anticonstitucional amb l'aplicació de l'article 155.
I acabo, senyora Borràs, sap que ha sortit publicat en diverses ocasions les investigacions al voltant de determinats contractes suposadament il·legals, com vostè formava part d'altres institucions del país. En quina situació es troba? Quina ha de dir d'això?
Doncs el que he dit sempre, que el que van demanar els meus advocats en el seu moment és la nul·litat d'aquesta causa, que comença amb una motivació política, que continua amb una motivació política, que tot el sumari ho destila per tot arreu, que hi ha una voluntat molt gran de mirar d'acabar amb tots els que representem una dissidència per l'Estat espanyol, i que en aquest cas el meu nom apareix ara, però estem tots exposats. Estic molt satisfeta de la meva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, ho vaig defensar al Parlament de Catalunya, no he adjudicat mai diners públics d'una manera il·legal a ningú, he fet unes feines que han estat molt correctes, lloades en el seu moment, i els professionals que ho han fet també són professionals de primera. Per tant, no tinc res més a dir. Cada vegada que va apareixent això és justament directament proporcional a la nosa que fem, i és com un guadiana que va apareixent i desapareixent. En qualsevol cas, els meus advocats són els que els correspon de parlar a partir d'ara, perquè jo insisteixo, ho vaig fer en seu parlamentària donant totes les respostes a totes les preguntes que se'n van formular per part de tots els partits polítics.
Laura Borràs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.